és l'hora de mossegar la poma. Benvinguts al programa 203, el 31è de la setena temporada. Avui parlarem de ciberdelictes i de seguretat informàtica i ho farem amb l'expert Alistair Amo, especialista en ciberdelinqüència, que ens explicarà històries sorprenents. Tenim una tertúlia d'actualitat atapeïda de temes. Gmail fa 10 anys, Ubuntu One tanca, l'empresa IT24 marxa de Facebook i explica el perquè amb una carta demolidora.
Quina il·lusió et fa.
Vamos, jo flipo. Arriba el Fire TV d'Amazon i l'Android TV, tot per competir amb l'Apple TV d'Apple, de l'empresa de la poma mossegada, que a més anuncia la
competència... Que té 3 o 4 anys l'actual, no?
A l'Apple TV?
Sí.
Déu-n'hi-do, sí. I l'empresa de la poma mossegada, com us deia, anuncia la Conferència Mundial de Desenvolupadors del 2 al 6 de juny a San Francisco, amb l'esperada keynote amb novetats. Tot això i més en aquesta hora dedicada a cultura tecnològica. Com sempre, aquest programa t'arriba gràcies a Capside.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics focalitzada en rendiment i escalabilitat. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, mossega la poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la poma, amb una taula en forma de vaixell pirata, benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa de tecnologia. Què? I moltes coses més.
Vaixell pirata? No s'ha acudit res més?
Sí, havia pensat amb el Samsung model PP.
Vale, segueix, per favor, segueix.
Què passa per preguntar?
Sí, no aprenc.
Vols que t'expliqui que és un Samsung model PP?
Explica.
Model porta de pagès. És que avui he vist una noia molt...
Porta de pagès.
Porta de pagès, sí. En fi,
programa semanal... Sí, és que ha deixat un acudit que a ell fa molta gràcia, molt hater...
Pensar com model peperon que es donava la fuga quan...
Programa setmanal on conversem de forma dispersa, tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervillà.
Bon dia.
Direcció, Marc Alier.
Hola.
Redacció, Raül Arribas.
Serà molt interessant dir que presentaran iOS 8 a la Worldwide Developer Conference.
Sí, que
no queden entrades.
Oh. Filòsof de capçalera, senyor Albert González.
Hola, bona tarda.
Convidat, senyor Alistair Amo.
Hola, què tal, Tomàs?
Consultor digital, especialista en ciberinvestigacions, ciberdelinqüència i seguretat informàtica. Déu-n'hi-do. Anava anunciant per Twitter aquesta setmana de que tothom es n'és preparant una mica. Producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Manzanares.
Saludem a totes les emissores locals i nacionals que remeten mossega la poma a les seves respectives graelles i als amics que ens escolteu, com sempre, via el canal digital de Nació Digital. És un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Tomàs,
no em diguis que estàs content.
Estic molt content.
No fotis,
estic molt content.
No
en aquest
fotis.
Cas, estic molt content per tota la gent del moviment del 15M.
Ah, sí? Què han fet?
Sí, perquè el problema de la gent del moviment del 15M és que intenten fer un canvi social, però no tenen cap punt comú per començar un diàleg amb l'estament polític. I ara ja tenim un polític o una política amb qui pot parlar la gent del 15M.
Qui és?
Perquè tenen uns valors la falta de respecte a les normes i en l'autoritat. Esperanza Aguirre.
Ah,
llavors, jo proposo el següent.
Però ja ho era així, abans d'aquest incident.
Sí, però hem de muntar una taula de negociació i de diàleg social entre Esperanza Aguirre, els del 15M, i posar de moderador a Vin Diesel.
Ah, és el que t'anava a dir, perquè tu Esperanza Aguirre com a nou Paul Walker a Fast and Furious, com ho veus?
Es pentinen igual.
Per cert, per culpa teva...
Es pentinen igual, però...
Per culpa teva de jugar a Riddick és una puta merda.
La nova de Riddick és fantàstica, és... A veure, has d'entendre el concepte de sèrie B.
És menys dolenta que la segona, fins aquí d'acord. Sí. Però això no la converteix en bona.
Però és sèrie B, és una bona pel·lícula de sèrie B.
La primera era una bona pel·lícula de sèrie B.
I no oblideu que hi ha una pel·lícula de cines que és Need for Speed, on el que fa és el tio aquell que surt a Breaking Bad, que sempre deia bitch, bitch, doncs ara aquest tio ara fot com si fos de Paul Walker, però sense
no oblideu que la fan per entrar a qualsevol altra sala.
No, heu d'anar-hi o baixar-vos-la pel BitTorrent.
Molt bé, senyor, comencem.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial. I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, ara sí a taula amb l'Alister Amo, benvingut a Música de la Poma de nou.
Hola, què tal?
Per aclarir-ho als oients, si et sembla, repassem primer la teva trajectòria. Des del 2007 estàs treballant pel teu compte com a consultor digital.
Efectivament.
Abans havies treballat per moltes empreses grans i conegudes del sector. Què és això d'especialista digital?
Bé,
en el teu sentit, en el sentit de la feina que tu fas.
Inicialment vaig començar la meva carrera com a consultor digital en l'àmbit genèric. Vale? Mm-hmm. Avui dia moltes empreses, sobretot les pimes, necessiten ajuda en quant a la quantitat ingent d'informació que hi ha al món d'internet i com es poden aprofitar les eines que tenim avui dia, totes les xarxes socials sobretot, i necessiten una capa extra d'estratègia barrejada amb un coneixement que habitualment les pimes s'han anat quedant una mica desfasades. Evidentment estem parlant de perfils de petita i mitjana empresa que tenen uns directius ja amb certa edat, que no són natius digitals. I bé, des de jove jo em vaig enfocar en el tema de sistemes perquè va ser des de petit el que em va apassionar i progressivament em vaig inclinar una miqueta cap al perfil de consultor tecnològic i d'estratègia digital corporativa, etc. I en els últims anys m'he anat especialitzant perquè hi ha hagut molta demanda i perquè he trobat que és molt, molt apassionant el tema de la seguretat i la ciberinvestigació.
Mm-hmm. Ciberseguretat, ciberdelinqüència, ciberinvestigació... En què consisteix? Tothom n'hem sentit parlar i nosaltres aquí a Mossega la Poma hem dit algunes en aquest sentit.
Jo, com que hi havia vingut un programa de delinqüència, jo intento no intervindre.
Hi havia vingut algun programa gent que es dedicava a la ciberseguretat?
Sí, d'una empresa que també feien coses, treballaven a Mossos d'Esquadra, gràcies a ells també van contactar amb Mossos.
Que es van explicar allò del dit.
Allò del dit, sí, sí. Bé, ciberdelinqüència, en quin sentit?
Bé, evidentment, quan una empresa està intentant incorporar totes les noves eines, les noves tecnologies, etc., podríem parlar d'un potenciador. És a dir, internet, xarxes socials, tot això, és com si elevéssim a una nova potència tota l'estratègia habitual i tradicional de les empreses. És a dir, que tenim més capacitat per arribar a molta més gent, però també hi ha unes connotacions negatives i uns riscos que s'han de gestionar.
Sí,
com a tot.
D'imatge i de vulnerabilitat.
Ah, exactament. No? Exactament. Estem parlant d'errors de seguretat de les nostres webs, filtració de dades, que en aquest cas poden ser molt més massives i molt més perilloses, perquè ara, avui dia, les dades s'escampen com si fossin wildfire i pot fer molt més mal a la teva empresa que no abans que, diguem-ne, hi havia una mena de control físic, era una etapa dels negocis que...
Sí, sí, si no entraves a dintre de l'empresa i robaves alguna cosa del disc dur, no...
Ara, les fronteres entre el domini de l'empresa i el domini de fora de l'empresa són una mica més difuses, és a dir, que tu des de fora podries accedir a fitxers de l'empresa i a vegades està passant... Hi ha casos sonats que tenen connotacions econòmiques molt negatives i també de reputació.
A mi em sorprèn molt, ara que veig imatges aquests dies de judicis i de jutges i de fiscals, amb el seu PC Windows allà a sobre...
Que atenció, que arriba el moment...
No, perquè sigui Windows o PC, també li podria passar amb un Mac.
Però casualment es diu...
Però no n'hi ha.
No, però...
Quan vulguis et faci un especial d'errors del Mac i de...
Que també. Jo estic preparant també un de seguretat sobre Mac, que no estem pas...
Ja sé que li foteu canya,
Es titularà Mac té aquestes vulnerabilitats, però Windows seria pitjor.
Windows és l'hòstia de vulnerabilitats.
Sí, sí, no, tal qual ho has dit. No,
tots s'entenen i fins i tot els sistemes mòbils.
Bueno, ja sabem que quan hi ha aquell campionat de seguretat informàtica, que es veu que si guanya, hi ha un tio que cada any peta el Safari immediatament i no li diu a ningú com el peta. Sí. I guanya el campionat cada any.
El problema filosòfic que alguns investigadors trobem en aquest tipus de concursos és que hi ha investigadors que troben, en el transcurs d'un any físic, troben problemes de seguretat i se'ls guarden. És el que en anglès diem set alone bugs, que vol dir guardar-te'ls per tu i fer-los servir quan et paguen diners per publicar-los. Això, evidentment, hi ha una connotació negativa i no tinc la resposta correcta, o sigui, no sé quina seria la manera...
La forma d'actuar correcta, no?
Però sí que planteja un problema, diguem-ne, ètic i moral. És difícil de demostrar. Que un xicot encara... A veure, hi ha una cosa que és indiscutible. Hi ha nanos que són boníssims trobant els bugs. La qüestió és que si se'ls guarden o no, quins riscos de seguretat està comportant això, això ja és molt discutible.
Que si tampoc l'expliques, potser són diversos que troben el mateix bug i llavors no guanya algun.
Sí, jo sóc partidari del full disclosure. O sigui, en quan se sàpiga alguna cosa...
Seguirà dir-ho. Sí, i ser transparent en aquest sentit.
Només vaig fer una excepció amb una web que era gran, que els hi vaig deixar de marxar prou temps i després vam decidir que no tenia cap tipus de rellevància
i
no vam publicar res. Vam tancar el bug en qüestió de setmanes i ho vam deixar estar.
Avui sortia... Nosaltres, per l'empresa, ens arriben els comunicats del NIST, respecte a les vulnerabilitats. Avui estava parxejat un molt important sobre OpenSSL.
Ah, sí,
brutal.
Brutal, perquè això vol dir que... És que ho expliquem així com
només,
si no
expliquéssim... Només superat pel infamous got of fail de, sí, de l'iOS, ja...
Exacte.
Molt manido, ja.
Molt manido. Però aquestes coses que semblen una tonteria afecten a les transaccions. Quan nosaltres entrem, sempre ens omplim la boca de mirar HTTPS, això, quan poses les dades bancàries.
Sí.
Però està afectant això, a les connexions SSL.
Això mateix.
Amb les dades de targetes i amb les dades de
bancàries. En el cas particular del got of fail, suposo que ja ho sabeu, encara que, que trobéssim un HTTPS visitant una web, estem parlant de que podríem falsificar el certificat, sí, i podríem fer un man in the middle. O sigui,
i, exacte. I encara... Encara és sorprenent avui en dia, 2014, sí, primavera de 2014. L'altre dia, mira, no diré el nom del banc, no diré el nom del diari, però jo estic subscrit en un diari que em demanava, i era cert, que se m'havia caducat la targeta, per tornar, connectant-me a la meva compte, per tornar a donar les dades a la meva targeta amb una connexió que no era HTTPS.
Brutal, això.
Bestial, no?
Ja t'ho dic.
Bueno, a veure, aquí ja ens hem queixat jo, la gent d'IDCAT, que t'envia el password per email... Sí. Directament, o sigui, t'envia el PIN i el PUC del teu certificat digital per mail en obert, dius, fantàstic.
Fantàstic, com el vols.
És com tu has servit aquesta recuperació del que sigui, que dius, no me recordo de la contrasenya.
I te l'envien.
I te l'envien.
Legalment,
ara no, la majoria de serveis que consti que la resseteixen.
Perdona, n'hi ha un munt que la res per
no, però inclús...
És tan fàcil com que t'envien un link d'utilització única i que llavors tu entres i ho canvies.
O que en el moment de registrar-te reps automàticament un correu amb el teu usuari i la contrasenya.
Gràcies. Amb un token de seguretat que, o sigui, que hi ha un període de validesa que pugui resetejar.
Però més, legalment crec que no les pots guardar, no?
Una altra cosa per mail i tinguis que ajuntar les coses.
Legalment crec que no les pots guardar amb TextPlat, les contrasenyes, o sí?
Depèn del país i per complir uns estàndards de seguretat les has de guardar xifrades.
Exacte. Vull dir, a Espanya no sé com anava, però...
I bueno, hi ha nivell, o sigui, va per categoria.
Vale.
No entrem en temes delicats com per... No entrem en temes delicats com el del PSI Compliance, que té un i dos. Si fessin auditories de PSI Compliance...
Estem perdent la meitat de l'audiència.
Sí, ara mateix. Tornem a recuperar-la. Mira, la recuperarem aprofitant un fil.
Parlem de sexe?
Mira, què opines de Windows, Tomàs?
Attention, bitch.
No.
Jo segur que tornen.
La Lister ens va ajudar, i va ser un tema que van treure aquí damunt de la taula, sobre el tema de seguretat a WhatsApp. Recordes?
Sí,
fa un any, més o menys. Ara reprenem el tema per parlar precisament de WhatsApp versus Telegram versus altres coses. Tu fas molta èmfasi de que bé, són eines que per ús particular poden estar bé, segons el que diguis, segons qui siguis i què diguis, però que per empresa no.
I com pensis, també.
Passa que per empresa les utilitzem igual, és un perill això, perquè com ho tens tan a mà, WhatsApp i Telegram.
Un consultor o un arquitecte de seguretat negarà sistemàticament que un directiu d'una empresa intercanvi dades privades o sensibles fent servir aquests dos mitjans de comunicació. Però això és vamos...
No, és el sentit comú, pràcticament, no?
Bueno, el sentit comú...
És el més comú de les sentides.
Ja ho sabem, això, i estem farts de dir-ho, i s'ha d'entendre el perquè. La gent ara, sí que és veritat que hi ha una mena de moviment pro Telegram. Jo ara he de reconèixer que participo i estic vigilant al repositori a GitHub, que el desenvolupador és un xicot jove que va guanyar un concurs, això es va fer per concurs, i va guanyar un xicot que, si voleu buscar al GitHub, el seu nom d'usuari és DRKLO, Diarcolo, i ell s'encarrega de desenvolupar la versió per Android. Després hi ha un altre xicot que em sembla que es diu Andrei, no em feu gaire cas que jo pels noms russos soc molt dolent, i fa la versió equivalent per iOS. ¿Vale?
És open source, però no tot Telegram és open source.
No és fos, que li diem nosaltres. Sí. No, o sigui, no és fully open source, per diversos motius. Jo he estat negociant amb el Diarcolo, perquè és un xicot una mica... És jove, immadur com a programador, és molt bo, té un talent impressionant, però és un xicot que és jove i que no està acostumat a treballar de forma col·laborativa. La comunitat open source es va llançar a sobre, ens encanta veure el codi de Telegram per dins. Llavors, li van demanar moltes coses i ell va sobre reaccionar perquè estava una mica desbordat. Li vam enviar codi, exemples i tal, i ell es va tancar, no està acostumat a treballar en grup. Encara que va publicar el codi a GitHub de manera voluntària i també és part del màrqueting de Telegram, però ell es va veure una mica desbordat. Llavors, jo vaig estar intentant mediar les negociacions, intentar fer una mica d'intermediari, perquè la gent al món de l'open source són molt fanàtics, són una mena d'estalmans en petitó tots, i a vegades demanem massa.
La corona, la túnica...
S'ha d'entendre. S'ha d'entendre que són, encara que sigui open source, hi ha un model de negoci darrere. Llavors han d'anar xino-xano i no poden, no poden donar satisfet tots els nostres desitjos. Llavors he estat intermediant, he baixat una mica els ànims, que vam arribar a punt de baralla, hi estan les converses al GitHub, es pot veure clarament. Ara està més col·laboratiu.
Per la gent que no sàpiga de què va això del GitHub, la gent que programa el codi el pot pujar i fer-lo públic amb un GitHub, que és una mena de...
repositori
de codis per anar a controlar les diferents versions dels programes.
Exactament.
I d'allà poden sorgir les versions alliberades.
I sobretot és una eina de treball col·laboratiu. Permet
qui no sàpiga qui és Richard Stallman, és el senyor que tenia la idea de que necessitava que existís el software lliure, se'n va anar amb uns advocats i va crear les llicències de copyleft que permeten compartir això. El que passa és que aquest senyor se li ha dit la pinça completament i com fa conferències es disfraça de Sant Ignusius i exorcissa PCs amb Windows.
Perdona, jo només et recordo que la setmana passada estàvem parlant de Gigamesh i el responsable de Gigamesh es va vestir de papa.
Bo, però és que és papa, segons els cels pinyols.
Si la setmana que ve vinc de Rabino no passa res, no?
No.
Torneu.
Vale, gràcies. Parlàvem de Telegram.
Sí, en aquest sentit, per nosaltres és important, des del punt de vista de seguretat, evidentment és important poder veure i tocar el codi i analitzar què fa i què no fa, això és evident. Hem tingut certes tensions i pressions amb els desenvolupadors, però estem arribant a un bon punt. El codi es pot analitzar, tot bé, fins aquí, estem intentant estandarditzar-lo i adequar-lo una mica al que nosaltres anomenem FOSS, que és totalment open source, però sí que és veritat que hi ha un context darrere que és una mica escabrós.
Sí, perquè els, diguéssim que els protocols d'encriptació, pot ser, o algun tema d'aquest estil, és el que no estava del tot clar, o el lloc on s'acaben desant les dades, pot ser.
En el cas particular de Telegram, el que no ens fa cap gràcia és el context polític, fins i tot, i tecnològic que hi ha darrere del servidor. És a dir, nosaltres veiem el codi font de Telegram, això està genial. Però no
del servidor.
Exactament. Exacte. Tenim un client i tenim un servidor. Quin és el codi del servidor? I sobretot, què fa amb aquestes dades? I on està físicament el servidor? Bé, tenim algunes respostes. Hem investigat. Com segurament ja sabreu, el Telegram és propietat, és una iniciativa d'en Pavel Durov, ¿vale? Que és una mica com el Mark Zuckerberg de Rússia. ¿Vale? És el propietari.
És el senyor que va fer aquella xarxa social, que exactament. Facebook no és... No és que no sigui popular, però no és diguéssim, la xarxa social més popular.
Bueno, és un fenomen sociològic que ha determinat... A Brasil també va passar amb una xarxa...
Amb Orkut,
exactament. A vegades, de manera espontània, com la sociologia és així d'impredible, pues, diguem-ne que s'ha fet molt forta la xarxa social perquè va ser especialitzada ja de Rússia. En Pavel ja fa anys que la va desplegar.
Sí, aquests senyors és que estaven tirant bitllets de rublo a Sant Petersburgo. És que també són uns personatges...
En Pavel és un xicot, és un xicot jove i com tots els joves, quan tenen molt poder, es corrompeixen una mica o es tornen una mica...
Excèntricos. Deixem-ho en excèntrics.
Per dir-ho finament, aquest xicot tirant des de l'edifici de UBK, tirant bitllets de...
Perquè tothom s'entengui, és com si fossis Pelayo cantonada a les Rambles a Sant Petersburgo. O sigui, estaves allà al mig del meollo,
Sí. Doncs imagina't aquest nano tirant diners per la finestra per passar-s'ho bé. Passar-s'ho bé per veure la gent. Sí.
Perdona, carrer Pelai cantonada de les Rambles és la seu de l'empresa.
És la seu de Capcide.
Bueno, però nosaltres...
És un lloc Capcide,
Un moment, anem a seguir parlant.
Subtilment com l'escola,
El tema és molt interessant.
Imagineu-vos en Ruan allà tirant bitllets.
Pobre, es necessita per altra
cosa. Cloud.
I després tirant els tiros amb la Nerf.
Anem a relaxar-nos un moment.
Amb tota l'excentricitat i amb tot el poder, entre cometes, que té aquest nano, en Pavel, té molts problemes i s'ha buscat a pitjor, possiblement el pitjor enemic que es pot tenir, que és el teu propi govern.
Yeah.
En Pavel es declara...
És Putin, no?
Sí, quina putada, en Pavel es declara molt liberal...
Escolta, aquí tenim el Mariano, compte.
Vale. Sí, és veritat, se m'havia oblidat. què et deia? Que bàsicament en Pavel és molt liberal i és més, diguem-ne, d'esquerres i la seva xarxa social ha estat des de que va néixer una eina d'expressió lliure dels ciutadans de Rússia.
Que no és fàcil i menys a Rússia.
Exactament, i mantenir el control tecnològic d'una infraestructura que està sota assetjament total del govern perquè la vol controlar és difícil. De fet, hi ha capital... Tu saps que el capital normalment està per la branca dreta, per dir-ho així, no? Llavors, hi ha capital posat per UBK que pertany a la dreta i a gent propera a Putin.
Disculpa, per això a Mossega la Poma portem gent que fa jugar el capital per la banda esquerra. Per això vam estar amb Som Energia la setmana passada.
Per això tenim tants grans patrocinadors.
No tenim ni...
Bueno,
de que donin pasta ni un. Sí. Perdona, segueix.
El tema és aquest, no? Llavors hi ha un problema polític. Ja sabeu que a Rússia no... La libertat d'expressió brilla per sua ausència. I... la xarxa està sota pressions constants i s'han fet intentones diverses de tenir cert control dels continguts. Penseu que hi ha pornografia infantil, que això evidentment no estic a favor. També hi ha moltes expressions polítiques completament contra Putin i el seu govern, etc, etc. I això és un blanc, evidentment.
Capsid és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capsid és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capsid, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capsid.cat.
Tu mare està tirant bitllets mentre sonava
sí,
la falda.
No, i llicències Windows.
No és casual, el de carrer Pelai en cantonada Rambla, allà al Zurich. No, és casual. Molt bé, seguim amb Alistair Amo a l'estudi parlant de seguretat.
Deixem... Escolta, em deixes una pregunta?
Sí.
Perquè hi ha una cosa que m'ha anat.
L'altre dia
vaig veure
en
Carles Canyo que feia...
Que gran.
Sí.
Això, una això és perquè el Pau, el responsable de màrqueting de Capsid, s'enganxi més al programa. Que l'altre dia anava dient que estava molt enganxat. Suposo que
doncs, fixeu-vos-hi que el portàtil de l'Aester té la pantalla, la càmera tapada amb un
pòstit. Saps que últimament ho estic veient a molta gent?
Parlarem molt de treballa... càmeres.
Ho estic veient a molta gent que treballa en temes de seguretat.
Parlem moltíssim de càmeres, perquè és possiblement
parlem
el perill més greu.
Doncs vinga, parlem de càmeres.
Mira, dintre dels projectes...
A veure, expliquem-ho bé als oients, que no tinguin la història. La història és que molta gent que treballa amb seguretat, si es mireu els seus portàtils, trobareu una tirita,
un pòstit o alguna cosa,
tapant la webcam petita.
Jo crec que és perquè han llegit tots el Cryptonomicon, que és el primer llibre on s'explica aquesta conya.
No, però hi ha algú a darrere.
Que et hackegen l'ordinador i miren què passa per la càmera.
S'explica molt a xerrades, a conferències, i és una de les primeres coses en les quals intentem educar des de les empreses per les quals treballo, sobretot els directius i a gent que està en risc, que també parlaríem normalment de nens, que estan molt, són molt febles en aquest sentit i estan molt exposats. La qüestió és la següent. Si jo poso seguretat física és perquè no me'n refio de la seguretat lògica, és així de simple. La seguretat lògica és tan senzill com que si a mi m'infecten amb un determinat programa espia, poden activar per software la càmera.
Però si activéssim el software sense la càmera, no s'encendria.
Afortunadament, des de temps ençà, que ja sí que s'incorporen, a més, des del punt de vista de disseny elèctric, ja es fa de manera que no es pugui fer un...
No es pot apagar per software.
I ara tenim els xivatos típics, no? O sigui, un LED que s'encén quan es fa servir la càmera i això proporciona certa seguretat, però encara podeu mirar sobretot als telèfons mòbils i a les tablets, aquest tipus de dispositiu no, per estalviar de consum i alguns portàtils també, sobretot els lleugers, no tenen aquests dispositius.
I si és mal pensat, qui no et diu que el proper fabricant, encara que sigui obligat per un govern, no hagi fotut una forma d'encendre la càmera?
Fa por, però Samsung ja els hi vam fotre bronca fa un parell de setmanes perquè hem trobat un sistema de control remot integrat a tots els models de terminals de Samsung, o sigui, és delicat. No és una cosa que sigui accessible.
Que casualitat!
No és una cosa 100% accessible, s'ha d'accedir des del 3G, no està accessible per Wi-Fi i no és senzilla d'accedir, però dona accés total dona accés total a la SD des del protocol que es pot enviar a l'operador des de 3G. Això no és
normal.
Això a mi em fa mala espina. Llavors, el tema de les càmeres és que és brutal, o sigui, no us podeu ni imaginar la quantitat d'informació. Mira, Argentina, un xicot molt jovenet a Twitter que es fa dir Camus Hacker, es va patar.
Era molt bo, em va fer molta gràcia.
Que sí, era brutal, perquè el nano, encara que no se li ha d'aplaudir el que fa, perquè evidentment és el meu nèmesis, per dir-ho d'alguna manera, però el tio va fer una maniobra impressionant perquè va aconseguir guanyar accés als ordinadors i a les webcams de personatges de celebrities de cantants i presentadors de la televisió d'Argentina i va fotre un enrenou impressionant. O sigui, va publicar unes fotos d'espectacle de cantants que són sex symbols en allà amb pilota picada. O sigui,
amb la webcam.
Sí, a través de la webcam. I les anava penjant i deia, sí, m'ha passat bé, estan passant no sé quan. I anava penjant totes les fotos.
Que fort.
Era... A Twitter, que és típicament és molt lent reaccionant a aquests tipus de coses. Va trigar un temps en tancar-li el compte, després van sortir moltes comptes amb còpies i no se sap ja...
Últimament m'estic sorprenent del nivell de porno que trobes a Twitter.
Sí, Twitter és
una passada, eh?
No trobo la paraula.
Jo pensava que estava molt més vigilat i que va...
No trobo la paraula per dir-ho. És ineficiència màxima.
Sí, l'altre dia sortia...
Despreocupació total.
Un llagostí, d'aquests llagostins grans, d'aquests argentins, d'aquests que són enormes, doncs, bé, la meitat era el cap de llagostí i l'altra meitat era una titola.
i no sé de qui, o sigui, no sé què venia al cas, però
és
això estava publicat.
Jo no rebo aquestes coses per Twitter.
Hi ha material, no sé què segueixes tu.
Hi ha intercanvi, hi ha xarxes d'intercanvi de diversos països, sobretot d'Amèrica Llatina, però aquí a Europa no ens quedem endarrere, de pornografia infantil que s'estan intercanviant, però obertíssimament, fotos amb... Sí, però pornografia infantil. A mi se'm cau, o sigui, he de parar. A vegades he de parar i descansar i passar altres temes, perquè no pots estar... Però
això no ho podem, això teòricament ho podem reportar directament a la policia, no?
La policia té limitacions en aquest sentit. Però, de fet,
o la Interpol teòricament té jurisdicció per treballar aquest tipus de
temes. Sí, però quan hi ha diversos països implicats i quan el volum de denúncies supera amb creixes el que es pot atacar...
La capacitat que tenen, no?
Llavors queda molt penjant.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta Mossegui.
Però és aquesta gent que està entrant a Twitter a fotre aquestes històries, però què, entren per Tor o entren directament per Twitter des de casa seva o el seu IP oberta?
Molt probablement tenen uns coneixements bàsics d'anonimització, molt probablement. Però tampoc és, sí, tampoc Tor no és la panacea, o sigui, els nodes de sortida de Tor
són rastrejables en el fons.
I a més hi ha nodes trampa posats per diferents entitats de la llei i de l'ordre, no només d'Europa, sinó també dels Estats Units, etc. Vull dir, que pots caure en una trampa igual, eh?
Sabem, amb Alistair Amo, a l'estudi parlant de seguretat informàtica, sabem que amb la teva companya a la Selva formeu un equip, que és l'equip d'Home Branding.
Sí.
És una nova marca, a més, també, no? Sí. Una nova companyia. A què us dediqueu i a quin tipus de persones doneu suport? És que això dels guàrdies els bodyguards...
Bodyguards, sí, digital bodyguard.
Sí, digital bodyguards.
És un terme molt fàcil.
És com el guardaespaldes, però de lo digital.
Sí, tio, con este avatar no entres.
No, hombre, no.
Con esos calcetines blancos.
Los vigilantes de la red. I jo soc amb el banyador vermell.
No crash,
sona còmic,
Stephenson ja...
Sona còmic, però sí, veritablement sí. Hi ha gent que s'ofega a internet. I bueno, a què ens dediquem? Mira, ens dediquem a tot el que tingui relació amb la reputació i amb la seguretat i a totes les repercussions legals i de...
Sí, perdona, no, he sentit molta gent, o sigui, molta gent, he sentit gent que es dedica a treballar la reputació, però sí. No tenen ni por. D'idea, del tema de la seguretat. Vosaltres feu molt més èmfasi
exactament
en aquesta base.
L'enfocament tradicional, que és on ve la Selva, és del món de la reputació. Ella ha treballat per empreses molt grans, gestionant crisis de reputació, fent de relacions públiques, etc. Des d'un punt de vista estrictament comunicacional. Però avui dia, molts incidents relacionats amb la reputació venen de, o acaben en, problemes de seguretat informàtica. Llavors, el que ha trobat la Selva és un model de negoci que jo penso que és revolucionari i per això la segueixo allà on va. I és el triangle molt sòlid i molt, molt coherent entre la seguretat, la legalitat i la reputació online. Van totes en bloc, perquè si tu pateixes com a empresa o com a professional o fins i tot com a individu,
un assetjament,
etc., primer hem de trobar si estàs patint algun tipus de problema de seguretat, perquè si t'han robat, per exemple, unes fotos, que són casos típics, segurament se t'han colat des d'algun vector de seguretat, t'han robat o t'han guanyat l'accés a l'ordinador, etc., etc. I, evidentment, vols trobar els culpables i els vols portar als tribunals.
I els vols denunciar amb proves. Que
s'han de portar informes pericials i proves, etc. Llavors, som un equip d'experts en penal de les TIC, evidentment que hi ha una sèrie d'advocats especialitzats amb el tema de dret legal de les noves tecnologies, un equip de hackers ètics, entre els quals em trobo jo, intento liderar una mica totes les investigacions, etc, etc. I la Selva, que evidentment proporciona tota la idea, el lideratge i l'estratègia comunicacional i la promoció, i és la part visible. De fet, l'altre dia va sortir a TV3 parlant d'Instagram, que s'està fent servir ara mateix Instagram com a eina per venda il·legal d'armes a nens.
Hòstia.
No sé si vau veure el programa TV3, que va sortir la Selva Parlant i altres experts del tema.
Suposo
doncs,
que
brutal,
TV3
eh?
o seria Generació Digital, potser.
Va sortir altres notícies.
Altres notícies.
Sí.
Hòstia, un Kalashnikov amb un filtre Kelvin.
No, que jo anava a dir, per fer una mica d'abocat del diable.
Brutal,
que,
eh? El repertori.
Sí, però d'armes. Com aquesta, sí. Com Facebook aquesta fan bé la seva feina i proliferen. Deixarem de veure la foto del cul de la Scarlett Johansson i aquesta mena de coses.
amb el tanga.
Ja, per una banda, té un puntet romàntic. A vegades quan hi ha... Perquè a vegades hi ha un puntet romàntic.
És d'entendre quan diuen és que jo havia fet la foto del mòbil i
a veure,
no sé com
també,
arribar
també
fins aquí.
També és que estem mal educats i poc conscienciats. Nosaltres, la nostra, diguem-ne, la clientela màxima, per dir-ho d'alguna manera, són les persones que tenen posicions de CEO o de la C-suite en general. Els CEOs, els CIOs, els CISOs i tots aquests.
I els polítics, no?
No, intentem que no.
Sí, no,
sense donar dades, evidentment, per privacitat, però sí que puc dir que hi ha casos de gent que està meitat i meitat en el món de la política i són grans empresaris dels top 10, per dir-ho d'alguna manera, aquí a Catalunya, que estan patint assetjament o que s'han filtrat dades personals i que estem treballant per esborrar-les i per protegir-los, perquè això té redundància també en la seva seguretat física.
Col·laboreu amb Mossos?
Puntualment col·laborem amb Mossos perquè hi ha investigacions que han de passar per ells i amb la policia de Londres.
Hi ha algun cas que puguis explicar, encara que sigui sense noms, eh?
Normalment són casos de, que veiem que hi ha assetjament, que hi ha, porno, hi ha normalment fotografies que s'estan fent servir com a eina per xantatge, etcètera, etcètera, i s'ha de demostrar qui les ha filtrat.
Més que esborrar o diguéssim, treure el lloc que realment està comprometent la teva privacitat,
sí.
Suposo que el difícil és esbrinar, és a dir, saber qui ho està utilitzant i des d'on ho està utilitzant.
Quan s'involucren eines com Telegram i WhatsApp, que són potencialment una bona font d'informació perquè no són gaire segures, sí que és veritat que Telegram és una mica més segura, però...
Home, perdona, jo, si, ara t'ho pensava, si no treballés on treballo, que estic molt content, Josep, va per tu, una agència de detectius... Per patar telegrams i whatsapps, dius conjugals, em refereixo, vamos, te forres.
Hi ha molt volum de negoci, molt volum de negoci. Però a part dels temes de personals, que evidentment es mouen en una línia comercial i evidentment un individu com a tal no es pot costejar una investigació complexa.
Perquè aquesta investigació val pasta.
Clar, evidentment, però tu això es mira des del punt de vista qual és el precio, no qual és el precio, sinó qual és el valor. No? Llavors, parlem d'una empresa tipus, imagina una empresa gran i el seu CEO s'ha filtrat fotos anant-se de...
Perdoneu. Bueno, Grifols no seria el cas, un altre.
No.
Perquè el seu CEO no fa aquesta.
Vale, el CEO d'una empresa gran que s'està anant de...
De canyes.
Sí, de canyes.
De canyes.
Em sembla que m'has vist arribar.
De whisky, se'n va a whiskeria.
Vale, amb una joveneta molt alegre i es veu clarament que són molt amiguets i tal i qual.
I amb ella la veus que fuma i et parla de tu.
Evidentment, si aquestes fotografies es filtren, a mi, a veure, evidentment, jo no sóc qui per jutjar aquest senyor, el sabrà el que fa i no estic a favor d'aquest tipus de coses. Però l'empresa com a tal i els puestos de treball que hi ha darrere, veritablement hem d'assetjar i hem de destruir una empresa perquè el seu CEO sigui un bala perduda, veritablement. Llavors, en aquest context, perquè nosaltres també tenim una ètica i una RSC...
Bueno, però en aquest cas també, escolta, la senyora és major d'edat, ell, diguéssim, té una relació entre ells dos... No afecta res.
Però tu saps com és el
ser humà. Hi ha una altra cosa.
Però tu saps com
sí, però personalment
evidentment la imatge que pots tenir d'aquest senyor dir si és un putero.
Un exemple recent. Què ha passat amb el CEO de la Fundació Mozilla? Ho sabeu?
Firefox, sí.
Què opineu? Bueno,
va fer una donació fa 6 o 7 anys a una associació que anava contra el matrimoni homosexual, l'han fet ara CEO i la comunitat de Mozilla ha muntat tota una reacció contra aquest senyor per treure el senyor que
va dir. I jo he discutit, i tinc amics que hem discutit, a veure, sempre en bones maneres, però jo estic molt en contra perquè aquest senyor ha de representar els valors de Mozilla i llavors aquest senyor, no, per mi no ho fa.
No deixes de ser una mena de, en certa manera, estandarte. Personatge públic, vull dir, exacte.
Llavors, has de comunicar 100%.
Qui ha escollit el senyor CEO de Mozilla?
Bueno, era el CTO, ell ja porta anys sent
el
CTO.
Era el fundador també.
El problema amb el CEO és la imatge de l'empresa. I per tant ha de representar també personalment els valors de l'empresa.
S'ha escrit molt d'aquest tema perquè això és una fundació i no funciona de la mateixa manera. CEO, jo he reconegut que no tinc un coneixement complet de com funciona una fundació en aquest sentit, però tot i això mantinc la meva posició. És a dir, aquest senyor ha de tenir una mica de coherència.
Cada setmana a la teva emissora Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Mossega la Poma from the outer space.
From the outer space. No sé si podré. Perquè ja estava, es va enviar, es va reenviar i, en fi, ja, si puc, sí que ho faré. Això, a taula amb la Listeramo, amb temes superinteressants, però hem d'acabar la conversa. No vull fer-ho sense que em parlis...
Abans que ens vinguin a buscar.
Sí. No, Brandcare. Què és això del congrés aquest anual de Brandcare?
Vale, Brandcare és un cicle de congressos que s'organitza des d'On Branding, des del qual, evidentment, es tracten tots els temes dels serveis relacionats amb els serveis que nosaltres donem, és a dir, vigilància de la reputació i de la seguretat d'empreses i executius, fem de ciberninyeres i qüestions vàries relacionades amb la seguretat.
Cibernani.
Sí, el concepte de cibernani també hi ha molts pares que ens truquen perquè volen sentir-se tranquils amb que estan fent els seus nens i no tenen les capacitats per investigar i certificar que el seu entorn digital és saludable. I és una necessitat, evidentment, que està a l'ordre del dia.
I per tant, a la pàgina web de Pensar.
Sí.
A la pàgina web de Pansa.
Clar,
llavors, tractem una mica des del cicle de congressos, tractem aspectes relacionats amb la seguretat, legalitat i tot això.
Perdoneu, això de portar els nens a pensar com a càstig està molt malament. Perquè si pensar és un càstig,
està,
filosòficament és terrible. O sigui, pensar sí. és una cosa I superxula i superguai. Hauries d'anar, jo què sé, a la...
A no pensar.
A la pàgina web de no pensar, jo què sé, vés a mirar Telecinco. I
castigado coses. En coma un dia.
Molt bé.
Castigat al racó del Call of Duty.
Suspendido.
Nen, al racó del Call of Duty. No!
Un plaer haver parlat amb tu. Et convidem a que et quedis la resta del programa. Ara ja hem d'entrar en temps de tertúlia. És que amb aquest senyor...
Avui tenim un convidat que pot fer tertúlia tecnològica tranquil·lament.
Ja tornarem.
Sí, sí, no. I avui era una mica obrir el meló perquè hi ha moltíssimes coses a darrere.
En Carles Canyo també té el post-it en el portàtil.
Sí, i avui hem vist una persona que també el tenia. Després ho explico.
Parlarem d'això al Branquer, o sigui, que la gent que estigui al mes de juny...
Quines dates, perdona, o encara no estan tancades?
O sigui, encara estem acceptant a gent que vulgui, empreses de seguretat que vulgui, que vegi el filon que n'hi ha un filon molt interessant, pues i que sí. vulguin aportar tant com a, des del punt de vista de recursos, aportació econòmica per patrocini, i sobretot gent que vulgui exposar el seu empresa, producte, servei i fer una xerrada.
Mira, doncs anem a carrer Palà i cantonada a Catalunya i anem recollint des que
caiguin. Els mateixos que ens proporcionen la música de les propostes Mosseguis venen ara a parlar-nos de It Don't Mean Nothing.
Tertúlia Mosseguis, l'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
El Gmail té 10 anys.
I això, jo porto una setmana molt xunga. Em sento molt vell, perquè en qüestió de pocs dies, Gmail fa 10 anys i Kurt Cobain fa 20 que s'ha mort. I he pensat,
fa 20? Sí. Fa 20 anys que s'ha mort Kurt Cobain? 20,
i me recordava com si fos fa 4 o 5
exacte,
anys.
Exacte, allò, i el Freddie Mercury i tot allò. Que xungo, tio. Són molt iaios.
20 anys, i el Gmail igual, 10 anys, 10 anys. Ja fa que s'ha
sortit
Gmail.
Són superiaios.
Farà...
fa un que ha sortit de beta.
Això no va dir fa 4, que ja no estan... Jo els hi vaig enviar un mail perquè ho tornessin a... Perquè durant molt de temps van tenir un plugin d'aquests xorra del Google Labs, que era el beta. Podies posar l'etiqueta de beta.
Beta. Però ho van posar del Google,
literalment,
del Google Labs.
Tranquil·litza el teu esperit tornant a posar beta.
Sí,
i quan
sí.
ho van treure, tenien un quadre de suggerències. I us li vaig enviar perquè la posessin.
Sí, sí, sí.
No em van fer ni punyetero cas, ni cosa punyetero que entenc cas. També,
sí,
però...
Sí, sí. Molt temps, 10 anys amb el
l'altre dia
temps.
Estava
no,
llegint...
No només temps, sinó el servei que va fer, i jo vull esmentar una mica que va ser una revolució. Si feu memòria...
Home, per aconseguir una adreça
havia,
costava un colló.
Hi havia dues coses que Gmail otorgava, i ho va fer-ho
no,
des
però
des
recorda
que...
com va aconseguir l'adreça, de començament.
Era per invitació.
Era per invitació, molt. I cadascú de tant en tant sí. rebia 10.
Però
i es venien per eBay les invitacions.
I et donava un giga, quan en aquell moment et donava res.
No, Yahoo donava 100 megas.
No sé, 125, 125.
Jo tenia 100 megas. Però vaig estar llegint l'altre dia que la gent que va engegar aquest equip a Google no creien en el projecte. I per muntar això es veu que van agafar uns Pentium 2 que hi havien per allà tirats
i
els van ficar com a servidors de Gmail, i el problema és que no podien donar més adreces. No podien donar més adreces perquè, doncs, perquè no tenien tecnologia per als servidors, però la gràcia va ser que l'utilitzar la història aquesta d'invitació perquè no podien créixer més va fer que fos una cosa molt desitjada.
No, va augmentar
el valor. O sigui,
va crear hype. Sí,
clar, sí. Tu rebies un mail d'una persona des de Hotmail i bueno, és com avui, si reps un mail de Hotmail o d'Outlook.com...
Home, una manera de no trobar feina és enviar un currículum des de la compte de Hotmail.
I amb aquests noms... Ara ja passen a ser com els 600, eh? Sí. Com uns 600 dels antics, ja és vintage.
Loca /69, molt vintage, et dic jo que no és.
Loca amb K, sempre.
Sí, sí, clar, clar.
Jo tinc un Yahoo.es.
Una cosa molt interessant...
Yahoo.com, de quan no hi havia .es.
Una funcionalitat molt interessant que va introduir des del principi, i que ara ens sembla molt òbvia, però que no existia i ens ha facilitat molt la vida, és la recerca dins de correus. Això abans no existia.
Sí, i agrupar els correus per converses tampoc es feia abans.
Això sí.
I en lloc de carpetes fer servir tags, que tampoc es feia.
Ja dic jo que
i no... la priority inbox, que és el que ens fa tots feliços.
Exacte.
Jo tinc desactivat.
El priority inbox és jo, si m'ho treuen, seria com allò del senyor Los Chupetes.
Jo tinc tot desactivat.
Que del treuen em posaria a plorar
jo,
tot el dia.
Jo és que estic en 4, 5, 6 llistes de correu diferents i no m'ho sap filtrar.
Tu recordes que abans t'enviaven un mail, no el rebies i deies, oh, és que està spam? Ara jo dic, Gmail s'ha caigut d'important. Gmail m'ha dit que no era important. He tardat una setmana a contestar.
Pues crec que ets la primera persona. Ets la primera persona que crec que el fa servir.
Sí, jo també.
Perquè és que realment a mi no acerta ni una, també.
L'Ester també, eh?
Jo faig
multi safata d'entrada, però un dia ho
explicaré. Tu fas una cosa molt xunga de GTD en Gmail en Asteroides,
que lo flips,
que és super,
rocks,
super heavy,
multicolori,
dos a la teva pantalla, multisabori, la teva pantalla de Gmail, i m'espanto.
Perdona, però és la part més aplaudida cada vegada que parlo de cloud computing o de mossega la poma, que no té res a veure.
No, la gent ho veu, diu... Oh,
jo m'avorreixo de mi mateix, perquè sempre explico el mateix. Hi ha moments que dic, mira, us importa que us expliqui com faig el GTD amb el Gmail i un par de plugins? Oh, com mola, com mola, com
no,
mola.
És que jo crec que el canvi que feia Gmail és que va ser el primer correu web que es va comportar com un client tradicional. O sigui, et deixava fer coses, i de fet encara avui dia,
sí,
que només et deixava fer un client.
Hi ha gent que considera que Gmail és la primera web app.
Sí,
la primera web realment que funciona com una aplicació
si
d'allò que no tens... O sigui, jo no tinc necessitat d'utilitzar l'aplicació de mail de l'ordinador. Gmail és molt més potent.
Mm-hmm. Anem a avançar. Amazon llença el seu Fire TV, ho ha fet aquests dies, per competir, òbviament, amb l'Apple TV, el Roku, el Chromecast...
Perquè això ho va inventar Apple, no?
El què?
És que abans has dit sí, perquè Amazon i Google treuen per competir amb l'Apple TV.
Home,
perquè
sí.
Deu ser que això ho va inventar Apple. El reproductor
no,
multimèdia...
El Tivo,
sí,
no. Això ja existia.
Això parlo de Roku i de Chromecast.
Ara,
sí, però el més venut... És curiós, però em sap que el més venut dintre la categoria és a l'Apple TV.
Ah, però jo no dic que no, ni dic que no estigui bé.
Però és
que
un producte menor, però que és una passada.
La veritat és que el Fire TV té bona pinta. Que passa que ens queixem del món tancat d'Apple...
És que a mi el que no m'agrada
no
és que estem
el
encara
fire,
no el venen aquí.
És que tampoc hi ha continguts establerts.
És que dona igual, és que estem a lo mateix. És que no puc reproduir un vídeo que tingui a casa meva.
Exacte.
Una cosa, ara que parlem d'això, dic que la setmana
passada...
Que
val el mateix, $99.
La setmana passada, en el Parlament Europeu, que és un d'aquests llocs on no em fotem mai cas, però és on realment es couen les coses, s'anava a passar una llei sobre, diguéssim, net neutrality, neutralitat a la xarxa, però que diguéssim que era una llei que estava redactada bastant, diguéssim, per Telefónica i sus amigos, però que les forces d'esquerres del Parlament Europeu es van coordinar, van treballar de forma coordinada i van agafar i van fer que s'aprovessin les esmenes correctes, i realment tenim ara a Europa una llei de net neutrality com Déu mana.
Neutralitat a la xarxa impulsada per Telefónica és com quan hi ha un sindicat que es diu Manos Blanques i és d'ultradreta, no?
Exacte, però doncs en canvi la llei...
Es diu Manos Límpies.
O República Democràtica del Congo.
Ahí està.
Doncs, la llei que s'ha aprovat...
Que no és ni república ni democràtica.
Ni democràtica.
No trepitgeu, senyors. Perdona, favor.
Gràcies. Que... M'agrada que facis tu... A què jode?
S'ha de tenir uns,
que sí, per favor. Bueno,
la llei aquesta és realment una llei com Déu mana, i molts experts de net neutralitat dels Estats Units estan saludant a Europa, cosa que no acostumen a fer normalment.
Molt bé, que sapigueu que...
Que tens raó.
Gràcies.
Sabia que... Gràcies. Li pregunto perquè sabia que l'ho diria. Bueno, Fire TV, a diferència de l'Apple TV, ve amb jocs. De moment són inicials, ve amb un comandament que es ven a banda i val 40 dòlars, i són casual games.
No, no ho hem dit, funciona amb Android. És com el dia que Apple es decideix treure un Apple TV on els jocs d'iOS també s'executin. Doncs aquest és Android i ja els executa.
Steambox.
Però tindrà una poma.
Steambox.
Sí, però és una altra gamma de preus.
Ja.
Això és més semblant, diguem, a la Oya i aquestes consoles Android, doncs això, però en lloc de ser una consola amb multimèdia, és un reproductor multimèdia amb videojocs.
Però la d'Apple tindrà una poma.
Mossegada.
I tindrà mossegada. Jocs.
No, i el dia que et posin els jocs, tindrà un catàleg de jocs que te cagues, perquè és bestial de gran i de bo, però com que no els posen...
Ho faran aquest any.
Vull avançar, perquè en Rafael Jesús de Balaguer ens enviava un vídeo que jo me l'he estat mirant. La veritat és que és sorprenent com funciona la informació i les notícies.
Us explico
de què va. Sí, no, perquè a més el tio sap molt fotògraf. És fotògraf, sap bastant.
Mira, perdona, aquests són els moments que li encanten a l'Albert, que no veu perquè està en paper, però hi ha un iframe al guió.
Sí, anava a dir, dic, no ho diguis, però hi ha un iframe empotrat al guió.
Els iframes empotrat al guió tenen una raó de ser. I és que estalvien a aquest senyor que després s'ha de currar a l'entrada moltes hores de feina, vale? Vinga. L'empresa israeliana
l'iframe a l'entrada amb el copypaste.
L'empresa israeliana StoreDot, que és una empresa especialista en nanotecnologia i connectada amb la Universitat de Tel Aviv, ha mostrat un vídeo de la prova de concepte d'un carregador de bateries que passa de 0 a 100 en 30 segons. He vist el vídeo, amb un Samsung S4.
Però com?
Sí.
30 segons. De càrrega.
De fet, aquesta empresa el que es dedica és a fer tecnologia de bateries. De bateries. Sí, passa de 0 a 100, o sigui, carrega un mòbil
en 30 segons.
És un carregador Aguirre, de 0 a 100 en 30 segons.
Exacte.
Bravo.
I 30 segons amb cotxe és molt de
temps. És molt. Però
és molt, és de 600, És de 600 de 60.
Aquest carregador és espectacular, però a les bateries d'avui, si això li fas 10 cops seguits...
Ja. No, però pensa que estan investigant durabilitat
dic, però,
de bateries.
Però que la prova de concepte la fa un S4, crec.
Sí.
O sigui, aquesta bateria, a la que facin 5 o 6 proves de concepte, la poden llançar a la
perquè
rosa.
Perquè la bateria no està pensada per càrregues tan ràpides, però ells treballen a l'aparell que et carregarà allò i a més treballen, diguéssim, els components químics i la tecnologia que hi ha darrere de les bateries.
Però això no aquests carregadors, l'important no serà la indústria dels mòbils. Això serà important a la indústria dels cotxes.
A qualsevol cosa.
No, però és que on hi ha ara com ara un bloqueig és amb els cotxes elèctrics, perquè trigues més temps a carregar-lo que a descarregar-lo.
I pesen una tona, les bateries ara mateix.
Pesen un culo.
Les dels cotxes pesen moltíssim.
Sí, però un dels problemes que tenen encara amb aquest és que el carregador és com el doble o el triple de gran i de pesat que un carregador normal. Que llavors per un mòbil importa menys perquè el tens a casa. Suposo que per un cotxe la bateria ha de pesar 3
cops més. El carregador és un transformador... com a l'altre, però sí.
Mira, teníem uns temes a la tertúlia que s'hauran de moure per la tertúlia mossegui després de vacances de Setmana Santa. No ens dona temps.
Sí, n'hi havia un tan mossegui com que aneu a Istanbul a veure l'Apple Store. Ara hi van tots.
Això ve a les propostes.
Ei, doncs anar a Istanbul, doncs no, però anar pel Bazar dels Espècies.
Doncs llavors el teu iframe se m'ha menjat mig guió.
O veure les cisternes.
És l'iframe, el culpable.
Va ser dit el teu iframe.
Vale. Només el tema de Facebook i de la carta que va publicar l'empresa IT24, que val la pena realment llegir-se-la, perquè posa en evidència quins són els problemes que tenen les empreses que realment es prenen el tema de la publicitat seriosament, el tema de marca, perquè el problema que li acusen a Facebook és que està utilitzant la publicitat embedida per posar coses que no tenen res a veure amb aquesta gent que reparteix pizzas i coses. Es diu IT24 i et dona... És un servei d'aquestes de menjar a domicili. Però clar, un menjar a domicili que no vol que surti una tia amb pilotes allà amb un no sé quantos...
Mira, hi ha un xicot americà que va gravar un vídeo i va demostrar científicament. És que va ser brutal. Va posar una fanpage i va posar estupideses al contingut. Esto es una fanpage que no tiene nada y por lo tanto nadie tendría que hacer fan. I va invertir uns diners en una campanya de publicitat i van arribar grapats de persones, però que a més eren perfils amb tot l'aspecte de ser falsos i que a més feien like a més de 15-20.000 entitats. O sigui, sí, clarament eren una sèrie de comptes que estaven allà per fer volta.
Brutal. Bueno, del Worldwide Developers Conference del 2 al 6 de juny ja en parlarem.
Misteri,
ja no queden entrades, eh?
Quan
serà la Google I.O.? No ha sortit
encara la Google I.O.? Sí, al mateix lloc, al Moscow Center, al mateix lloc, el 22-26, em sembla, 22-24. No, del mateix mes, del juny.
És abans?
No, és després.
S'han canviat d'ordre aquest any, perquè no sempre és abans la Google I.O.
És després. Vaig estar mirant tot el que hi havia al Moscow Center.
Us imagineu que no anuncien iOS 8?
No, però és de part de developers, ho anunciaran.
Va, començo jo, que en tinc dues. Una, del Cinerbo.
Primera res, per què passa?
El canvi de la música, un moment.
Ah,
un moment,
el rotllo, el rotllo.
Sempre heu guardat 30
segons. Però no anem tard.
Tranquil.
La música de tirar coses per la finestra.
Ara, ara que per fi hem consolidat una sintonia de propostes.
Pa-pa-pam.
Vale, ara ja puc.
Ja pots.
El Cinerbof ens recorda, tot i que aquesta música no és la que toca, que és el 30 aniversari del grup de música Rush. Grup de música canadenc. Rock progressiu, el grup de música canadenc, sí, són canadenc, rock progressiu impressionant, on que ha fet discos com el 2112, que és la canya, i o el tema Tom Sawyer, on sona la música de Space Invaders. Per tant, recupereu música bona. I l'altra cosa és, us recordo que el Baluart 1714 d'en Cels Pinyol i l'Àlex Santaló ja està a la venda. Per tant, aneu-hi, sí, que és molt bo, i ja l'he llegit i és boníssim.
Molt bé, hi ha un truc, us porto un truc per veure vídeos a YouTube en alta qualitat i sempre per HTML5, això s'ha de configurar, és anar a una adreça que trobareu a la show notes i senzillament heu de fer clic a sol·liciteu el reproductor HTML5. Funciona, que ho he provat jo almenys, a Safari, Chrome i Firefox.
En Jesús Hernández ens recomana dues sèries. La primera és The Red Road, que és una sèrie sobre la complicada convivència entre la comunitat índia i la blanca a un lloc dels Estats Units. No posa l'època, suposo que ha de ser època actual.
És època actual, sí.
I l'altra és Vikings, que és la segona temporada de la sèrie aquesta que...
Oh,
el Ragnarok, no, que xula la història.
Està molt bé.
Acaba com el Rosari de l'Aurora, bueno.
Daniel Ferrer Huguet ha creat una pàgina d'inici especial per fer recerques no només a Google, com us deia l'habitual, sinó també directament amb un clic, a Twitter, Facebook, e-books, contactes, correu de Gmail, ja
a
fins
webs
a 30
de contacte. Webs de contacte.
No, contactes a Google.
Les que prenen whisky, whiskeries.
Bueno, té alguna que déu-n'hi-do. I li estem demanant que posin mossega la poma, també, ha dit.
És tu la següent, que és teva.
Sí, és un farcellet, és un bundle. Molt xulo aquest bundle, Un nou Apple Design Hour Bundle de la gent de Mac Haste, que porta aplicacions com Boing TV per produir-te tu mateix televisió en directe, el Picturesque, Mac Journal i Screenflow, i tot per $20, tu. Molt bé.
En Rafael Jesús de Balaguer ens comunica via Google Plus que el Google Street View ja ha passat per la seva vila i han registrat les imatges dels interiors de les botigues de la capital de la Noguera. No era d'una?
Em sembla que era vàries. Jo veig la pastisseria Graells, que és, hòstia, és una, la panaderia aquella, doncs, és, amb les coques de Lleida.
Deixem l'enllaç. Jo no sé per què, quan vaig llegir vaig entendre que era la primera de Balaguer que ficaven a Oreste. Però potser ho vaig llegir malament.
Igual.
A Guardiola de Balaguer hi ha un forn que foten croissants de quilo i mig.
Doncs espera, deixem l'enllaç a la pastisseria Graells, que veieu com està dintre.
Doncs el de Guardiola de Balaguer, no, només n'hi ha un de forn.
Molt bé, i en Jordi Oca ens proposa, ara sí, que si viatgem a Turquia per Setmana Santa, visitem l'última Apple Store que han obert a Istanbul. Segons el Jordi, diu que queda a l'alçada de la Quinta Avinguda. Jo l'he vist, he vist la fotografia i és molt xulo perquè sembla un Mac Mini, que la part de dalt és com el Mac Mini i la part de sota és de vidre, i per allà entres a dintre de l'Apple Store.
Sí, hem fet una botiga en forma de... El Mac Mini no era el de la paperera, no era el quadradet.
No, és el Mac de la paperera, és el Mac Pro. És el Mac Pro.
Un cub.
Molt bé, i l'última?
En Carlos Martínez es proposa el vídeo de la intro del documental Europa en 8 bits, que
està fet
per Javier Polo.
Boníssim.
Està molt bé, és un vídeo animat, estètica 8 bits, mai millor dit.
Ara el 8 bits està molt patant.
Però està molt xulo perquè repassa,
hipster,
Repassa, sí, sí, repassa, sí. Consoletes petites, la Game Boy...
Però tots els hipsters no havien vist els jocs de 8 bits en sa vida.
Però l'estan veient ara. Això ja el Nokia 3310 i endavant.
Ja està.
Molt bé, senyors. Farem la setmana vinent un curt descans per descansar de la Setmana Santa i ens retrobarem passat festes en un programa que serà, perquè tenim molts temes damunt de la taula que mai els podem acabar.
I és la veritat, no fem perquè ens anem de processons i hem de carregar el Santo Cristo del Gran Poder.
I a Turquia. A Turquia, a Turquia també. No, a Istanbul,
a
aquí.
A Turquia, a portar la gran manzana de...
Hem de fer de hackers. Gràcies, Alistair.
Gràcies a vosaltres.
Per haver-nos acompanyat avui. Espero que t'hagis passat bé i hagis vist com es va mossegar la poma per
dintre. Ja veuràs que tornaré.
Això esperem, perquè nosaltres, amb aquestes històries, segur.
Sí, nosaltres som dels programes que compleixen les amenaces aquestes, o sigui que, com sí.
Quina por.
Gràcies.
Gràcies a tots per la vostra... Gràcies.
Gràcies, molta gràcies.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens la trobem, no la setmana vinent, sinó dintre de dos. Ja sabeu que ens podeu enviar suggeriments, propostes, el que vulgueu, a cultura@mossegalapoma.cat, que ens trobareu a twitter@mossegalapoma, a Google Plus, a la comunitat Mossegui, que podeu escriure amb el hashtag Mossegui a Twitter, i li podeu enviar correus al Tomàs i anar a buscar euros a
Google
la
Plus, que ens estem passant molt bé.
I recordeu l'Esperanza Aguirre, els del 15M, 20 Diesel, tots junts en una sala fins que es posin d'acord.
Adéu-siau.
Adéu.
Espai distribuït per la Federació de Ràdios Locals de Catalunya.